els oients diuen.
Des de fa aproximadament 8 anys, un oient que es diu Carles segueix diàriament el rosari i les laudes. M'ajuden, diu, a iniciar la jornada amb calma i serenitat.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Jaume Camprodon, In Memoriam. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana situem un context l'aportació pastoral del bisbe emèrit de Girona, que ha mort als 90 anys el dia de Sant Esteve i que ha donat el cos a la ciència. El bisbe Carles Soler i els periodistes Míriam Díez i Àngel Rodríguez recorden la figura del prelat de la diòcesi gironina.
Des de Ràdio Estel, us desitgem feliç any nou. Carta dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard. Un bisbe canadenc, Monsenyor Amelem, explica que un nebot de 4 anys va dir un dia al seu pare: «Tinc ganes que arribi Nadal». El pare, volent veure la reacció del fill, li va contestar: «Sí, certament, el Nadal és molt bonic, però no sé si aquest any tindràs cap regal. Ja saps que hem hagut de fer reparacions a la granja i hem gastat molt més diners». Aquestes paraules van ser seguides per un llarg silenci. Per fi, el nen va trencar el silenci i va dir: «Pare, si vols, pots agafar el camió que em vas regalar l'any passat. L'embolic és en paper de regal i amb això em conformo». Quina reacció més bella la d'aquest noiet. Li semblava molt bonic poder obrir el paquet de regal. Volia tornar a experimentar la sensació de goig que va tenir el Nadal anterior quan va obrir el seu regal. No podríem aprendre alguna cosa d'aquest fet? No podríem aprendre alguna cosa d'aquest noiet de 4 anys? De vegades, diu Sant Benet a la regla, Déu ens parla a través dels més joves. Enmig de la nostra vida ordinària i rutinària, no seria bo tornar a recordar i reviure el goig del que ja tenim? Una amistat, una ajuda, l'amor generós donat amb il·lusió i per sempre? Tota la nostra vida ha estat i és un regal, però potser no ho saborim com a tal i ens hi hem acostumbrat. Hem perdut la il·lusió i la capacitat de sorprendre'ns davant la vida i ja no ens meravellem davant les coses, ni davant les persones, ni davant quasi res. La rutina ens ha pres els ulls de nen i els ha cobert amb unes tremendes dioptries que cap vidre pot corregir. Els dies de Nadal, amb el misteri admirable de Déu nen i la llum del seu estel, poden tornar-nos uns ulls nous, la mirada de la fe, que ho veu tot, fins al més senzill i corrent, amb sorpresa agraïda, com un regal meravellós. Regal és la trobada d'uns nuvis, l'amor dels casats. Regal és el somriure del net als avis quan comença a caminar. Regal és l'amistat càlida i fidel. Regal és el veí que està sempre disposat a donar un cop de mà sense demanar res a canvi. Regal és el sol, l'aire que respirem, les muntanyes i planes on vivim. Regal és la salut i menjar en pau el pa de cada dia. Fins i tot la malaltia, mirada amb els ulls de la fe, pot ser un regal espiritual que ens ajudi a tornar a Déu, a posar en ell la nostra confiança, a treure importància a altres coses que abans ens feien patir. Per què no tornem a embolicar els vells regals i els obrim contemplant-los amb els ulls nous? Una bona ocasió per recordar, celebrar i mirar-se als ulls és l'aniversari del naixement o del casament, la festa de Nadal o de Reis. Magnífiques ocasions per tornar al manantial, a l'origen de l'alegria, de la felicitat, de l'amor, i potser per oblidar que ja no tenim regals nous per oferir-nos i també per tornar a aprendre que Déu és el regal més bell de la vida. Amics i germans, que Déu us beneeixi a tots.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia Popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
La fragilitat és innata en l'ésser humà. Som cridats a ser comunitat perquè res del que és humà no ens és indiferent. Càritas acull i acompanya les persones més fràgils. Aquest Nadal, col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o accedint a caritasbcn.org.
Gràcies a Càritas, ara no em sento sola.
Els diumenges a la 1 del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment. Torna la campanya Reis per Tothom. Recollida de joguines noves per a joves i petits i obsequis per a la gent gran. Porta els teus regals a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona. Informa-te'n al 93 409 2770. Posa el teu granet de sorra. Aquestes festes regala il·lusió. 19a campanya Reis per Tothom. Per unes festes per tothom.
Momenti della canzone italiana. La mitjanit de dimecres a dijous, els amants dels artistes i els temes més emblemàtics de la cançó italiana teniu una cita amb Ràdio Estel. Momenti della canzone italiana. La mitjanit de dimecres a dijous a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista David Placer. El periodista desgrana els detalls del caràcter supersticiós d'Hugo Chávez i la relació del seu règim amb les ciències ocultes a través del seu llibre Los Brujos de Chávez. David Placer, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia i bon any. Avui tenim el gust d'inaugurar l'any amb un personatge de primeríssima fila, que és el David Placer, que ens ha escrit Los Brujos de Chávez, La màgia com a prolongació de la política, que és un llibre interessantíssim sobre els problemes que ara té Venezuela i que ens interessa a tots, no? Perquè no, el continent sud-americà sempre és interessant, ja no per tot Espanya, sinó també pels catalans. I, per tant, com cada setmana, pues, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal, David? Com va tot? Va bé l'any?
Bon dia. dia i bon any. Hem començat molt bé aquest 2017.
Escolta'm una cosa, ja tu expliques a la Plana Nou que no hi ha res per avergonyir-se, però qualsevol país d'Europa ens prendríem per tontos, no?, amb el que dius a la Plana Nou.
Ho dius per el que conté, el llibre, no?
Sí, pel llibre.
Sabes, sí. Bueno, és un llibre d'investigació que tracta un aspecte fins ara a poc documentat de l'expresident veneçolà Hugo Chávez, i és la seva inclinació, la seva personalitat marcadament supersticiosa i tots els rituals que ell feia per mantenir-se i aferrar-se al poder. És una tradició a Venezuela, tenim una llarguíssima tradició de que els presidents sempre consultaven bruixes, tarotistes, astròlegs, però el president veneçolà Hugo Chávez ha sigut, sense dubte, el que més s'ha embogit, no?, en aquesta tendència. I va començar des de les cartes del tarot i va terminar assessorat per un círcul molt estret de babalaos cubanos, és a dir, de sacerdotes de la santeria cubana.
Clar, Chávez Santero, brujo i espiritista, ja vamos, tu, portar això a la presidència del govern deu ser horrorós, no? Però, bueno, sí, aquests ho fan, eh?
Sí, és que el círcul íntim, no?, inclús el círcul de seguretat d'ell, quan ell anava a actes polítics, no?, a visites, guiades, el cercle més íntim, no?, més proper al president era, i tot aquest guardaespaldes eren, tenien una doble funció, no? A més de la seguretat, també eren assessors, no? Yeah. Propers en matèria espiritista del president veneçolà, que va terminar el seu mandat, bueno, advocat, no?, obertament a aquesta nova religió que creix de forma molt ràpida a Venezuela. Durant els anys del chavisme va passar de ser una religió molt residual i ara és una religió molt forta, no tan sols en la cúpula chavista, sinó també en la base social que suporta el moviment polític.
Però en Chávez en realitat era creient, és catòlic en Chávez, era catòlic, oi?
Sí, però és que aquestes religions, per la gent que les practica, no són excloents. És a dir, el 90% de la població veneçolana és catòlica i bautitzada, però també practiquen aquests rituals que van portar els esclaus africans a l'època de la colònia, de la conquista. I, bueno, va ser una religió molt forta en el Caraïb, i també es va afincar durant els últims anys durant el chavisme, perquè els assessors polítics dels governadors, dels presidents de l'empresa pública, dels ministres, eren cubans, i llavors ells van portar la seva religió, perquè el Fidel Castro va veure, i aquesta és una revelació molt interessant del llibre, va veure una debilitat en el Hugo Chávez, i és aquesta aquesta personalitat profundament supersticiosa. Cada vegada que ell anava de prendre una decisió, anava a la seva bruixa particular, Cristina Marsman, que era la germana de la seva amant.
No, Irma Marsman.
Irma sí. Marsman. I llavors, Castro, això m'ho va confessar el exministre de la Defensa, Raúl Baduel, a la càrcel, el vaig entrevistar dues vegades, i em va dir que el Fidel Castro va veure aquesta debilitat de Hugo Chávez i llavors li va rodejar de babalaos cubans, no? Sacerdotes de la santeria cubana, que per una banda l'assessoraven i per l'altra també van tegir una xarxa d'espionatge i d'informació que portaven les dades i les novetats del govern venezolà a Cuba. Llavors el règim cubà va controlar la cúpula chavista a través d'aquesta xarxa de babalaos que cobren molt car.
Aviam, hi ha una cosa també que m'ha cridat molt l'atenció en el teu llibre. Els pares del Hugo eren gent molt pobra i van poder enviar els fills a la universitat.
Sí.
Perquè a Lugo va anar a la universitat.
Va anar a l'acadèmia militar.
No, a l'acadèmia, que també s'havia de pagar, doncs, aleshores, no? Vens explicant-nos això.
Sí, però no és la mateixa despesa, no? Era una via més econòmica per formar-se professionalment en un àmbit no molt caer. És una família molt humil i ell no va anar a la universitat directament, però, per exemple, el seu germà més proper, Adán Chávez, sí va anar a la Universitat de los Andes.
Molt bé.
Eren professors, maestres de primària, llavors sí, estaven preocupats per la formació del fills, clar.
Ah, o sigui, ell ja tenia una base, diríem, culta, per entendre'ns, clar.
Sí,
ara ho entenc.
Era una família, era una família humil, però la mare, tant la mare com el pare, eren professors
eren mestres.
D'escola de primària.
Sí. Estan ben pagats els militars a Venezuela?
Bueno, ara sí. Bueno, sempre han estat ben pagats en relació amb les professions, però ara tenen uns privilegis que no tenen cap altre treballador públic al país.
Ja. Yeah. No es coneixen fotos de Hugo Chávez fumant, oi que no?
Fotos del Hugo Chávez?
Sí, però fumant.
Fumant?
Sí.
No, i fumava molt.
I fumava molt. És que és això el que m'ha cridat l'atenció en el teu llibre. I després, no tenia masses bons amics, no? Perquè el van denunciar 3 vegades, el van delatar 3 cops, no?
Bueno, això era molt abans de ser president. Era durant la conspiració del cop d'estat, el 92. Llavors, durant aquesta fase conspirativa va haver-hi delacions, sí. I 3 vegades va ser denunciat davant els superiors perquè, bueno, ja el moviment adquiria ja unes dimensions importants i va ser denunciat 3 vegades, però les 3 va resultar victoriós. És a dir, ell va demostrar, diguem-ne, que no estava preparant cap cop d'estat, quan sí l'estava preparant.
La Verge del Perpetuo Socorro, jo sempre havia sabut que era andalusa, perquè el Ruiz Mateos li tenia una gran devoció. També, també són d'allà, del Perpetuo Socorro, allà?
Sí, és una verge on hi ha molta devoció a la ciutat de València.
Sí.
Que és, bueno, una ciutat que queda a 2 hores, més o menys, a cotxe de la ciutat de Caracas, en el centre del país. Hi ha una devoció especial per aquesta verge en aquesta zona del país, sí.
La Ouija ha sigut exactament la ignorància... És ignorància, o sigui, la ignorància de Chávez podem dir que s'opina, no?
És que no estic tan segur de si és ignorància o ell utilitzava aquest, no sé com dir-lo, no?, aquest ritual o aquesta espècie de joc que l'utilitzaven els militars quan estaven a la presó, per fer el cop d'estat, no? Llavors, ell utilitzava la Ouija com una espècie de joc. És que ell, abans de la presó, ell va admirar molt a un personatge que feia aquest tipus de coses, no? Un personatge a l'acadèmia militar, als primers anys de l'acadèmia militar, molt popular, que cantava. Llavors, a Hugo Chávez va imitar aquest personatge, aquell amic seu de l'acadèmia, i després va organitzar ell mateix aquestes aquests rituals, no?, que deia quan ell era molt, molt més petit, amb els seus companys del cop d'estat. I sí, va organitzar diverses sessions d'aquestes, no només de la Ouija, sinó també sessions d'espiritisme. És a dir, sessions on un espírit prenia possessió del seu cos i parlava a través d'ell.
Els diables són internacionals, però jo no, els del meu poble els hi compro loteria. Però ja és que també tenen molta afició. Al meu poble hi ha un grup de diables.
Sí, i a Venezuela tenim uns diables molt folclòrics, que són diablos de Yare,
yeah,
que era una població molt propera, d'on ell va estar a la presó. A Yare, a la presó de Yare. I molta gent a Venezuela veu, sobretot gent de l'oposició, evidentment, veu que Chávez, o interpreta, que Chávez es va apropar, no?, als diables i als espíritus malignes, no?, per governar. És una creència sense cap tipus de base, però sí és molt generalitzada entre la població creient i opositora.
No sabia que el ron atreia els esperits, tu. Això s'haurà de veure, no?, per treure els esperits al damunt.
Bueno, és que casualment la gent que invoca els esperits beu els licors, les begudes,
yeah,
que suposadament li agraden als esperits, però és que de veritat li agraden a ells en vida, no?
Ja, yeah, però no serà...
Tenen tots els vicis, no?, suposadament els esperits tenen tots els vicis que tenen les persones que els invoquen.
Ja. Vols dir que quan un va a trompa és quan veu els esperits, poder, no?
Efectivament.
Deu ser això. Els diàlegs de Bolívar, tu creus que Simón Bolívar li prestaria atenció si arribés a parlar amb Hugo Chávez? Bueno, estem parlant d'una suposició molt suposada, no?
Sí. És que la realitat... històrica, social, econòmica, cultural del Simón Bolívar és radicalment tan diferent a la que va viure a Hugo Chávez que jo tinc la impressió de que si Bolívar estigués viu i veu aquest país, evidentment no el reconeix. No reconeix ni el país ni la societat.
Ni la propietat, no?
I evidentment ni aquest llibre tampoc. Llavors, jo tinc les meves dubtes, no?
I llavors, això que expliques, morir-se a Caracas deu ser horrorós, tu, perquè diu que els cementiris de Caracas es queden sense ossos perquè els van a buscar la gent per fer rituals.
Sí, és els rituals, aquesta pseudo-religió escalofriant es diu paleria. I va créixer de forma estrepitosa durant els 18 anys ja del xavisme. I abans era una religió residual, completament residual, i ara els encarregats, els responsables dels cementiris de Caracas em van confessar que creixia setmana per setmana el robatori d'ossos als cementiris. Tenim precedents ja amb els ossos desapareguts. Joaquín Crespo, militar com el Chávez, Isaías Medina Angarita, un dels primers presidents democràtics, i Rómulo Gallegos, un escriptor reconegut a Amèrica Llatina.
Sí, el Rómulo Gallegos, i tant, sí.
Llavors, els tres van ser profanats les seves tombes.
Vaja, tu. Com podia ser tan torpe Chávez, segons Raúl Baduela? Jo que era una persona molt... molt deixada anar, torpe, vull dir, es donava cops, tenia problemes, no parlava bé. Per què era així? Això ho diu Raúl Baduel, encara que jo no he vist que ell parlés mai malament.
Bueno, jo no comparteixo del tot aquesta visió del Chávez, perquè jo crec que el Chávez representava molt bé el veneçolà comú, no?
Yeah.
El poble llano i raso. I llavors parlava com ells, es dirigia amb ells amb molta eficàcia i la gent, la gent pobra, la gent humil, que és un percentatge molt important de la població veneçolana, es sentia molt representada amb ell. Llavors, jo ho veig des d'una altra perspectiva. Jo ho veig que connectava molt bé i feia l'esforç de connectar molt bé amb aquests sectors populars.
Altares Santeros, parles en què hi havia en les dependències militars. O sigui, sí. Tenir un altar santero amb una dependència militar aquí, vamos, la resta et foten fora de l'exèrcit. Però sí. Allà es veu que deu ser normalíssim per lo que tu expliques. A mi em costa sí. creure-ho, però bueno, m'ho crec perquè m'ho expliques tu.
Bueno, jo l'ho he vist, no només l'ho he vist. Tinc fotos, tinc moltes fotos, no?, d'aquests altars. Podem veure-la des d'un punt de vista de rechazo, no?
De rebuig
per aquesta religió, i també podem veure-la com una representació d'una religió que vam importar a través dels esclaus i que continua tenint presència al Carib. I llavors, sí, mediant el sincretisme, hi ha molta gent que practica les dues religions a Venezuela, i és un fenomen cultural, inclús que molts sacerdotes catòlics comprenen, no?
Ho entenen,
cardenals,
sí.
Ho entenen com un fenomen cultural.
O sigui, no ho castiguen, no ho condenen, és la paraula.
No ho condenen, no, exacte. Hi ha gent, per exemple, l'Església Evangèlica sí, el condena molt i pensen que són coses dels demonis i tal, i hi ha una part de la cúpula eclesiàstica catòlica que l'entenen com un fenomen cultural.
Els paleros són precisos amb el mort que desitgen. Aquests es trien, tu. Van al cementiri i diuen aquest o aquell, no? Tu?
Sí, sí. I suposadament han de demanar permís al mort per extraure els ossos de la tumba, però aquest tipus de pràctiques es fa de forma molt ràpida als cementiris, i llavors qualsevol persona dedicada aquesta activitat il·lícita treu els ossos que pot, no?
Yeah.
I s'ha format una xarxa de comerç il·legal d'ossos al voltant dels principals cementiris de Caracas, sobretot el cementiri general del sur, el més gran del país.
Diu, i si vas a un santer a fer-li una petició i després no es compleix, què passa, tu? Vas al santer i li dones dues bufetades, o què passa?
Bueno, suposo que el santer et dirà que estàs molt carregat, no?, d'enveja, que tens energia molt negativa, que t'haurà de fer altres, no?, altres treballs, no?, els celebres i treballs, no? Tenen que fer treballs. Perquè surtis, no?, aquesta energia negativa, que és la que t'està bloquejant, no? Generalment utilitzen aquest argument quan les coses no surten bé.
Bé. Els santeros consideren la seva religió com cosina germana de la catòlica.
Sí.
O sigui, allò que dèiem abans, que vull dir que l'Església Catòlica ho entén i la tolera, no?, per dir-ho, la santeria.
Sí, i molts santeros la seva condició de catòlics, també.
No, ho expliques molt bé.
Sí, per exemple, el 4 de desembre, el dia que van enterrar el Fidel Castro, casualment, és el dia de Santa Bàrbara.
Sí.
Llavors, els santeros celebren una festa, sí. És una festivitat molt coneguda. Celebren el dia de Changó, perquè Changó era... el van disfressar, diguem-ne, els esclaus com a Santa Bàrbara, no? En aquella època, en l'època de la colònia, estava prohibida la religió yoruba, i llavors els esclaus van a disfressar les seves deïtats, no?, amb els santos catòlics. I llavors tenen cada deïtat de la religió yoruba té un equivalent en la religió catòlica, i ara conviuen, no?, les dues religions.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre fantàstic sobre la història de Venezuela, contemporània, evidentment. És una gran curiositat. Llegiu Los Brujos de Chávez, de David Placer.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.